I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la proposta del CREAF de recuperar 17.000 hectàrees de conreu a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de frenar els incendis. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, i la Sílvia Ferrer, responsable de comunicació d'aquesta casa i avui tertuliana de emergència perquè la nostra estimada Mònica Blasco està engripada i no ens ha pogut acompanyar i la Sílvia ocuparà aquest espai. Molt benvinguts a tots tres, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Comencem a entrar en matèria amb aquest tema que plantejàvem a l'inici. Es planteja recuperar els cinturons agrícoles de la regió metropolitana de Barcelona per protegir la regió davant els incendis. Això ho apunta un estudi del CREAF que calcula que caldria recuperar 17.000 hectàrees de conreus i pastures dels anys 50 i que s'han abandonat en les darreres dècades. Això, juntament amb la transformació de les zones forestals propenses als grans episodis de sequera que estem acostumats des dels que tenim de l'any passat i els anys anteriors, permetria disminuir un 30% de mitjana la connectivitat del foc en cas d'incendis. Són dades preliminars d'aquest estudi que es va presentar ahir. Què us sembla aquesta proposta del CREAF de recuperar 17.000 hectàrees de conreu a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu aquest de frenar els incendis, un tema que està a l'ordre del dia ara que estem vivint aquests incendis tan virulents a Los Angeles? Ho veieu factible? Endavant, Lourdes.
Sí? Sí. No, jo l'únic que se'm genera són 2 milions de preguntes, no? Perquè si volen crear sistemes de conreu, també necessitaran aigua. I si el que volen fer, diguem-li, és prevenir els incendis davant d'una sequera, bueno, doncs aviam com ho expliquin, com resolen el tema de l'aigua. Llavors, quan parlen de fa 50 anys... fa 50 anys...
Que fa 75.
Sí, vale, sí, perdó, els anys 50. Jo els anys 50 no hi era, però poc després sí, ella hi era. I jo, per exemple, sí que és veritat que quan anaves d'una població a una altra, veies que hi havia camps, però aquests camps de qui eren? De qui era aquell terreny? Com es dividien? Encara no fa massa anys, a l'alçada de Badia del Vallès, tot el... com si anessin cap a Barcelona a mà dreta, tot hi havia tot de... a l'alçada de Vilaterra, potser, hi havia tot de camps tipus xaboles, mal tancats, que fins i tot hi havia a les tanques matalassos. Ho dic per allò dels incendis. I llavors tot allò ho van voler treure i tal.
En tot cas, de conreus on s'hi faci cultiu sí, i que siguin sí. explotats de manera agrícola o ramadera, eh? No camps deixats.
La gent tenia el seu... hortet. De fet, anant cap a Cerdanyola del Vallès, a la Riera de Sant Cugat, hi ha tota una zona d'hortets. De qui és aquest terra? Serà de l'Ajuntament? Diguem-li, com ho farien? Ho expropiarien, si és que és d'algú? Mireu, jo crec, o sigui, se'm presenten moltes preguntes, no sé si és la solució bona, però que tinc moltes qüestions. I el primer que crec que per evitar incendis el que han de fer és netejar els boscos. Abans, antigament, en els anys... fa 75 anys, hi havia gent que treballava al bosc, treia llenya, feia carbó, etc. D'avui en dia tenen els boscos abandonats. Llavors, d'acord amb els bombers, que són els que en saben, establir tallafocs, vigilar les companyies elèctriques que les seves línies estiguin de manera adequada i tal, i ja us dic, tot aquest tema de fer tota aquesta xarxa agrícola que no és rendible... per exemple, en aquest moment tenim problema amb les oliveres, amb aquests ocells, els estornells, no? Són pandèmies, els pobres no poden sobreviure. Però a València s'estan acabant amb els trongers, la gent no els és rendible i treu els trongers. Aleshores, per exemple, se m'acudeix, a l'hora de netejar tots aquests boscos, persones que no tinguin feina, moltes persones que venen de l'estranger, que venen en situació de... volen treballar al camp i aquestes coses, potser per aquí ja hi hauria una solució. Netejar el bosc.
Anem per passos. Després, si voleu, abordem el tema de la neteja del bosc, que és obligació de propietaris i la part que és de l'administració i es fan coses. Després parlem si és prou o no. Tornem una mica, recapitulem una mica al principi. Bernat i Sílvia, com valoreu aquesta proposta del CREAF i si veieu que és factible aplicar-la?
jo factible, no sé si ho és, però sí que crec que és una bona mesura. No? Jo crec que durant molts anys hem pensat que el bosc no se l'ha de tocar, se l'ha de deixar que creixi, se l'ha de deixar desenvolupar.
De fet, així ho recollia fins i tot el pla del Parc Natural de Collserola fins que s'ha reelaborat fa 2 anys l'últim.
O sigui, Bernat, ho hem deixat créixer i aquí el que deies, no? I jo no, als anys 50 no hi era, però sí que hi era fa
no?
30 anys, encara que ho sembli, però sí que hi era fa anys, hi ha vist zones que abans eren camps i que ja no ho són, i amb 30 anys tot s'omple de boscos. Per tant, jo crec que sí que s'ha d'impulsar una recuperació. Ho hem vist a Sant Cugat, amb l'Ortiga, a Camp Montmany, amb la Rural també de Collserola, més cap a la Colònia Montserrat, i que s'han fet iniciatives i que jo crec que són bones, sobretot portar-les en les zones properes als habitatges, no? Que són, suposo, on s'ha de fer més les franges de protecció, però és veritat que parlant amb tota aquesta gent t'expliquen totes les dificultats que tenen, començant per traves burocràtiques, després situacions com la dels senglars que els entren als conreus, poques ajudes, després que la gent potser no està disposada a pagar un preu una mica superior del que val un tomàquet cultivat a Collserola que un tomàquet cultivat en un hivernacle a qualsevol altre lloc, que els costos, al final, l'economia d'escala, doncs és molt més assequible. I, per tant, jo crec que és important recuperar tot això, però també ha de ser un canvi de mentalitat de la ciutadania, de que prengui consciència que, al final, consumir un producte de Collserola no és només estàs consumint un producte local, sinó que estàs col·laborant a crear una xarxa comunitària, no? una economia que té cura de l'entorn. I, per tant, jo crec que el camí hauria de ser aquest, no? I, sobretot, posar més facilitats a aquesta gent que emprèn projectes. A Collserola hi ha diversos exemples, també hi ha un entre el Papiol i Valldoreix, hi ha uns ramats de cabres i d'ovelles que fan capant
la neteja del sotabosc.
O sigui, a part de treure-hi un rendiment econòmic venent la carn o la llet o els formatges, doncs també fan tota la neteja del sotabosc. I, per tant, jo crec que s'ha d'impulsar, s'ha de facilitar, i des de l'administració s'han de posar les bases per fer-ho més fàcil, i des de la ciutadania també hem de ser més conscients que, bé, que
tenim
una responsabilitat,
no?
I de l'impacte de les nostres decisions, i també saber, ser conscients, que comentava, no?, el tema de la fusta, de treure fusta, sembla que si algú és a tallar arbres a Collserola per fer fusta, potser hi hauria una manifestació perquè no es pot tallar cap arbre. Bueno, no es pot tallar, doncs fins aquí 10 anys hi ha un incendi i ho arrasi tot des del Papiol fins a Montcada.
Fins a l'altra punta.
Sílvia. Jo també crec que és una proposta complexa, evidentment genera moltes preguntes, ho entenc que a la Lourdes se li generin, però sí que és veritat que estem en un moment en què hem de fer un canvi sí o sí respecte a tota la situació ambiental. Se'ns està anant de les mans la gestió, és a dir, no podem fer res contra els fenòmens meteorològics sobrevinguts, digue-li Dana, digue-li incendis a Los Angeles. Per tant, jo crec que sí que calen mesures molt diferents a les que s'han fet fins ara, i si als anys 50 el paisatge era aquest, la situació era diferent, les circumstàncies afavorien a que hi haguessin menys incendis en aquest sentit, doncs endavant, però que sí que entenc que és una mesura molt complexa perquè hi ha molts àmbits implicats, agricultura, urbanisme, el que dèiem de la gestió de patrimoni. Evidentment hi ha molts sectors implicats i, com tota la vida, com totes les propostes, les idees poden ser molt bones, però clar, s'han d'aplicar molt bé, i que sabem que a vegades aquest tema de gestió, doncs al final és la que costa més, no?
Que és el que reclamen, el sector agrari, tota aquesta burocràcia que els ocupa més temps que la pròpia cura dels ramats en el cas que sigui ramaderia, i del camp en el cas que siguin pagesos i pageses.
Clar, és a dir, si tu penses en el titular, penses, ostres, que bé, no? I tothom se'n sentiria beneficiat, l'usuari, si vol consumir productes de l'agricultura ecològica, segurament seran llocs de feina, evidentment, doncs, si evitem incendis, doncs millor, però sí que fa respecte, molt bé, abans de posar-ho en marxa, com ho farem, no, això? I per fer-ho i fer-ho malament, doncs clar, més val que no ho fem.
No, i llavors, deixeu-me, jo insisteixo en el tema de l'aigua, estem en sequera, ens estan dient, jo crec que ahir ho sentia, no?, que si se seguim com
si d'aquí dos mesos
ara,
no plou,
tornem una altra vegada, aleshores, si us plau, si són cultius, necessiten aigua. I llavors una altra cosa que també em plantejo és el cost d'oportunitat, o sigui, aquest espai, aquest terreny que podem destinar a cultius i tal, tenim una falta d'habitatge? On el construïm? Perquè s'ha de construir habitatge públic. es necessita habitatge públic. La gent, els joves, no en tenen. Aquí a Sant Cugat com ens trobem? Aleshores, clar, sempre tenim un recurs que és escàs i que hem de triar a què el destinem.
Sí, i una altra qüestió, no? Eren 17.000 hectàrees, crec que era la proposta.
Sí.
Collserola són unes 8.000 hectàrees. O sigui, també estan parlant potser d'unes magnituds que són...
L'estudi parla de tota l'àrea metropolitana. Sí. Nosaltres el que ens ve al cap, no, evidentment, és Collserola, que és la part que ens sembla que es pugui destinar al terreny agrícola. I on ja hi havia terreny agrícola, justament aquest cap de setmana tenim la celebració dels Tres Tombs, que reivindica
avui
Sant Antoni, exacte, demà Fogarons, i el diumenge la passada, que reivindica aquest passat agrícola i vitivinícola de Sant Cugat, que al final és la població que ens ocupa. Per tant, això ja hi era, és una qüestió de recuperar-ho. Em sembla que era el Bernat que ho apuntava, no? La massa boscosa ha anat guanyant terreny al nostre entorn perquè la pagesia ha deixat de ser possiblement rendible per guanyar-se la vida d'una manera digna, i per tant el bosc ha anat envaint aquests espais que abans eren camps i vinyes. També és veritat que la fesonomia de Collserola, que és una muntanyeta, fa més costosa l'explotació agrícola perquè requereix d'una maquinària més tecnificada i d'unes parcel·les possiblement més petites, i això fa que sigui més car les explotacions agrícoles. I Lourdes, pel que fa al tema de la sequera, que tu apuntaves que estem en un episodi de sequera, evidentment hi ha el canvi climàtic, les dades i els científics així ho diuen, hem superat ja aquest grau i mig que havíem posat com a límit, i la sequera sembla que hi és i persistirà. Per exemple, des del CREAF posen l'exemple d'una explotació que hi ha a Collserola, que són cítrics, que precisament doncs, són un tipus de fruiters que requereixen menys aigua, no? Evidentment, el canvi climàtic és aquí. Estem veient com està canviant el nostre entorn i la nostra vegetació. La vegetació mediterrània que teníem entesa fins ara està canviant, està evolucionant. Els pins, per exemple, estan morint perquè tenen un estrès hídric molt important. A Collserola hi ha massa boscosa morta que d'alguna manera s'hauria de gestionar perquè és un polvorí en el cas que hi hagi un incendi, però igual que ens haurem d'adaptar a aquest augment de la temperatura, entenc que la pagesia també s'adaptarà a uns cultius que requereixin menys aigua. Des de Can Montmany, no? aquest hivern ens hi vam desplaçar, aquest hivern, no, perdoneu, a la tardor ens hi vam acostar i ens deien que havien patit molt la sequera els cultius i per tant havien de possiblement fer un canvi de visió de què cultivaven tenint en compte quina era la situació climàtica.
M'agradaria, diguem-li, aclarir, quan deies el bosc ha anat guanyant espai, el bosc i els habitatges. Recordo el pla del vinyet, es diu pla del vinyet de vinyes, i que ara està tot, el que hi ha hagut és un creixement de la població molt important. En quant als cítrics i així, és el que comentava fa una estona. A València, els propietaris de tarongers, l'últim que vaig sentir l'any passat, un senyor que va cremar, estava desesperat perquè li era totalment no rendible, no sé si per falta de reg i perquè a més també s'importaven les taronges des d'Àfrica. I llavors una altra cosa, que respecte al canvi climàtic, estan apareixent estudis als Estats Units que més que parlar del canvi climàtic parlen d'una evolució climàtica, que hi ha una evolució.
Crec que des de la ciència es parla de les dues coses, entenent
que hi ha, dues coses,
exacte, que hi ha un període d'escalfament de la Terra, però evidentment l'efecte dels gasos hivernacles provocats per les homes accelera.
L'últim, diguem-ne, informe que jo he llegit el tema, doncs deia que no estava tan vinculat, que jo no dic que aquest sigui raó, però és l'últim que he llegit jo sobre el tema del canvi climàtic, que jo no sóc ni un expert i tal, sinó llegeixo i el que llegeixo ja el que diuen. Que no sé si és de debò.
Bueno, sí que hi haurà una evolució, però sí que hi ha un canvi, no? Les dades científiques ho demostren, que aquesta evolució ha sigut molt més ràpida que era experimentada en altres períodes similars.
Des de la petita glaciació es va produir a l'edat mitjana, doncs hi ha tota una evolució i clar, nosaltres estem mirant uns períodes de temps que per nosaltres són importants, però per llarg de la història, de la vida de la Terra, no és res.
Però al final els fets, no?
Clar, a nosaltres ens afecta.
Clar, una cosa és que faci menys fred a l'hivern i que tinguis menys calor a l'estiu i és que ara passem del... no hi ha primavera, no hi ha temporades mitges, intermitges, però l'altre és quan ens afecta realment a la vida, no? Això, que hi hagi una dana o que hi hagi incendis o que no plogui amb la quantitat de... abans de l'últim període de pluges que portàvem, no sé si, 2 anys pràcticament sense pluges amb cara i ulls, i tot això afecta. Llavors, clar, hi ha
Això és el que jo em plantejo, o sigui, de fruit de la nostra activitat, no?, per reduir tot això, tindrà un impacte que es noti.
Anem tard, possiblement, però no, els experts diuen que...
Bueno, hi ha experts, ja et dic, és l'últim que m'he llegit als Estats Units, un estudi de, no sé, una universitat, no sé si era...
No sé qui hi ha al darrere de cada estudi,
tampoc,
això...
Ni tan sols els interessos, no coneixem, eh? Quan llegeixes els estudis, ai, l'oli és molt dolent, ai, ara l'oli és molt bo, i aquestes coses i al darrere. Però, bueno, és la informació, ens arriba.
Ah. Sí, a veure, sí que els, a veure, a nivell els comitès d'experts i a tot el món estan fent unes recomanacions per baixar els nivells de contaminació. Jo tampoc sóc expert en tema en la qüestió, però des de la Unió Europea, des d'organitzacions mundials, sí que la línia és aquesta, no?
De està reduir, dins l'agenda 2030, les Nacions Unides, i si vols estar dic, l'ODS és...
Tornem a aterrar el tema a Sant Cugat. Ens hauria anat molt bé avui el Robert Sabé, que és investigació mèrit del CREAF, que s'explica molt bé, a més, i fa molt entenedores totes aquestes xifres de la canvi climàtic. Veieu factible que a Sant Cugat, per exemple, creixin aquest tipus de propostes, com el Bernat apuntava, com la Rural, com Camp Montmany, també tenim Can Domènec, que té aquesta silvopastura amb rucs. Cal que l'administració, d'alguna manera, també doni suport, ja sigui facilitant aquesta burocràcia, donant ajudes ja al contracte agrari, per exemple, del Parc Natural de Collserola, i també la part que tenim la societat, no? El Bernat també ho apuntava, tenint en compte que els nostres actes tenen conseqüències. Si consumim aquest tomàquet mandó, per exemple, en lloc de consumir un tomàquet cultivat, les persones que s'ho puguin permetre, com a mínim, doncs també afavorim aquests pagès de proximitat, a generar llocs de treball, a generar menys impacte del canvi climàtic perquè hi ha menys transport de mercaderies, i al final la sobirania alimentària, que tot i que a Barcelona i a l'entorn és complicat, perquè ja la Lourdes ho apuntava també, tenim poc terreny perquè les ciutats han crescut i han crescut molt, però també caldria posar l'objectiu en aquesta qüestió. Ho veieu possible, sí, o és complicat si no hi ha un pas endavant amb l'administració, hi ha ajudes i un compromís social?
Jo crec que és molt complicat, sobretot a més parlo en Sant Cugat, just la nostra ciutat, que també jo crec que s'ha de fer una gran campanya de comunicació per fer arribar a la ciutadania que tenim tots aquests productes aquí al costat de casa, perquè vivim en una ciutat que moltes vegades és considerada ciutat dormitori perquè la gent fa vida a una altra ciutat, on treballa o etcètera. Hi ha molta comanda per internet, de compra sobretot, vull dir, només fa falta que anem al mercat, als diferents mercats que tenim a Sant Cugat, que no són pocs, a veure quanta gent hi trobem, i sobretot quin tipus de gent hi trobem. Hi trobem només gent gran? Hi trobem gent jove? La gent jove té el temps, té els coneixements, un tema que moltes vegades nosaltres ho hem parlat a la redacció, de que sabem anar a comprar els joves, sabem el que comprem, o agafem la pàgina web, els preferits, no?, de la comanda online, i ens arriba a casa, perquè tampoc hi ha aquest costum de cuinar producte, de la producte de temporada. Jo crec que aquí falta molta consciència per part de la ciutadania de què és el que tenim al costat de casa, què és el que toca consumir en cada temporada, en cada època de l'any, i a partir d'aquí, doncs, el que comentes tu, Alba, de ser conscients del gest de la compra, no és un simple gest, sinó que pot significar molt en aquest sentit.
Tot és polític, diuen, no?, al final.
Sí, jo crec que sí que hi ha marge de creixement, com tu deies abans. Al final, Collserola, per la tipologia de terreny, no hi haurà grans explotacions agràries, no hi haurà, com pot ser Girona o a Lleida, grans extensions de pomes, de peres, de préssecs, que siguin grans empreses que generin grans ingressos, però sí que hi ha espai, jo crec, per petits productors que volen apostar per aquesta feina, per aquest model de vida, però que ara mateix ho tenen molt complicat per engegar, perquè primer requereix una inversió important, ho tenen molt complicat per mantenir-se i ho tenen molt complicat per arribar als consumidors, no? Per tant, jo crec que sí que una mica des de l'administració haurien de posar les coses més fàcils i també ser una mica impulsors d'iniciatives, potser no a pagesia, però bé, Sant Cugat fa, no sé quan hauria de ser, fa 7 o 8 anys es va presentar una prova pilot per un ramat d'ovelles i cabres, bueno, va pasturar un mes i no s'ha sabut res més mai d'això, i quan veus la feina que fan les cabres, per exemple, al bosc, és al·lucinant, no? I en aquest cas, un amic meu que viu a la Floresta, viu a la frontera amb el límit amb Collserola, ja té 7 o 8 cabres allà a casa, i veus la diferència perquè van
sotabosc,
soltes, i tot el veïnat aquell, que és una filera de cases, la separació que té amb el bosc i la feina que fan, bé, no us podeu imaginar de traves i problemes i dificultats i papers que li fan fer, per al final tenir uns animals que té per allà lliures i domèstics, no són domèstics, però que té per allà lliures i pasturen per allà, i que al final estan fent una feina que hi dius que segurament...
Que tenen un retorn, no?
Que potser m'haurien de pagar, saps? Per la feina que faig. Per tant, jo crec que el paper de l'administració hauria de ser facilitar tot més això, només cal parlar això amb la rural, amb l'Ortiga, amb tots els productors que hi ha, almenys no ajudar, però almenys no posar més dificultats de les que ja hi ha, i els consumidors també, la nostra part aquesta, no? de tenir més consciència.
Evidentment, en qualsevol àmbit que l'administració pública fos més eficient i reduís burocràcia, ho aplaudiríem les orelles, perquè, per exemple, en la construcció, demanar un permís d'obres, qualsevol cosa, tots són retards amb la consecució del teu objectiu. I llavors, respecte a l'agricultura, que tot és molt bonic i molt bucòlic, perquè la realitat és que era l'any passat que hi havia totes les manifestacions d'agricultors, ramaders, pagesos, queixant-se de que aquí els obliguen a seguir tota una sèrie de normativa i que llavors entren productes des de fora, diguem-li, des del nord d'Àfrica o des d'altres llocs que no compleixen i que els hi fan una descompetència deslleial. I per una altra banda, les persones, quan anem a comprar i tenim una restricció pressupostària, doncs francament, no queda un altre nivell, un altre remei que mirar-t'ho. Hem de mirar el moneder. No podem gastar més...
Per això l'administració és la que segurament ha de marcar unes línies del joc més justes, no?, per dir-ho d'alguna manera, i després també la població, doncs, és tema del moneder, és veritat, però la diferència entre un quilo de pomes que et valgui un euro vint, jo crec que molta gent no sap el que hi ha darrere d'aquests 20 cèntims.
No, però ho mira, no
sé. I que també s'ha d'explicar. I hi ha molta gent que li vindrà aquests 20 cèntims, hi ha gent que no, i que no és conscient del que aporta cada
factor. Aviam, almenys us parlo des de l'experiència que dona l'edat. Jo compro a través de la xarxa i també vaig a comprar personalment, sobretot el producte fresc, perquè m'agrada mirar-ho. I, escolta'm, mires molt la relació qualitat-preu. Mires molt la relació i, clar, et venen productes que no tenen tantes pressions a l'hora de complir i els hi surt més econòmic. Els hi surt més econòmic. Sí, sí. I llavors tens el mateix producte més econòmic, no per la qualitat, sinó per tot el que significa el complir.
I per la qualitat també, al final.
Per la qualitat o no. I llavors et haig de dir una altra cosa, no diré el nom, però... Una botiga molt típica, una xarxa de botigues que diguem-li, es vanaglorien, els productes són de proximitat, tal i qual. Un dia pues, em vaig allà perquè penses que, a més, té molta clientela pensant que és producte de proximitat. I jo m'ho miro, no?
Uns que li van fer canviar el nom?
No ho sé.
Estan a la ciutat, no?
Que tenen el nom d'un arbre, no?
Escolta, compro uns carbassons i vaig oferta de carbassons i tal, va, mira, anem a fer un puré de Perú. Sí, i eren de proximitat. Vull dir,
no, però no ho ficaven, que és de proximitat.
L'eslògan. És l'eslògan de la botiga. La botiga es coneix com a productes mateix que n'hi ha una altra cooperativa que hi ha per aquí, que tres quarts del mateix.
Sí, però també és la nostra responsabilitat com a consumidors.
Sí, i tu creus que una persona que té un horari, que té criatures i que tal, i va... Jo ho faig,
jo tinc criatures, jo vaig a comprar i no costa res mirar sota el preu si posa Perú o posa Almeria o posa Barcelona.
T'ho dic, jo ho faig, però jo considero que sóc una desviada.
Mireu, aprofito que aquest dimecres vam tenir aquí a l'estudi l'Àngels Cardona de la xarxa de consum de Sant Cugat i ens avisava una mica de la falsa creença aquesta de que els productes ecològics i de proximitat són més cars. Ella recolzava en un estudi que s'ha fet aquest mes i em sap molt greu perquè no recordo el nom de l'estudi fet per una cooperativa, on feien durant un any la comparativa de preus als mercats de pagès amb les grans superfícies. I la cistella, al mercat de pagès, si ens fixàvem només en el producte fresc, perquè en un mercat de pagès doncs, no hi trobem doncs, el detergent i altres productes, era fins i tot més econòmica que les grans superfícies, perquè possiblement acabem comprant més coses de les que necessitem que no quan anem al mercat que tenim menys productes...
Hem d'anar amb la llista.
A l'abast, hem d'anar amb la llista. I ella posava un exemple molt clar que havia fet ella personalment i era comparar el preu de les taronges, perquè justament l'Àngels a la seva família es dedicava al sector de la taronja. Doncs al Mercat de Pagès, que tenim cada dissabte a Mirasol i cada dues setmanes aquí davant del Mercat de Sant Pere, el preu de les taronges al quilo és més econòmic que, les, que tres grans superfícies i botigues de barri que van a... Per tant, ara
botigues
tenim
de barri, però si tothom
i grans superfícies.
Mira, les taronges són molt aficionades. A vora l'euro el quilo. A vora l'euro.
A Ubin la tenien al mercat, ens va dir.
A vora, pues, si ara tothom va a les grans superfícies que coneixem, que tenim aquí, que tenim molt a prop d'aquí, la bossa de 5-6 quilos. Que som molt aficionada a les taronges.
En tot cas, també és veritat que els pagesos reclamen que la normativa és estricta en aquest sentit. Tu, que per certificar que un producte és ecològic necessites pagar un extra per certificar-ho. Per tant, això fa que el preu del producte sigui més car per aquesta certificació i no per allò que a tu t'ha costat el producte. Per tant, tornem una mica en aquesta burocràcia de que si volem consumir proximitat perquè volem generar llocs de treball al nostre entorn, perquè volem contribuir que hi hagi menys petjada ecològica i tenir una certa sobirania alimentària en el vas que és, en la mesura que és possible, potser l'administració sí, també tampoc ha de donar aquest cop sí de mà a no encarir aquests processos.
Sí, perquè llavors
la percepció... que hi ha d'haver cert control,
Però que la percepció que li queda al consumidor és
que és car.
És caríssim i, real, i llavors, clar, també, perquè som així i vols consumir llavors una cosa excel·lent i que no tingui ni mitja piga ni res i al final és... No, és que és el que tu dius, està pagant més per una sèrie de tràmits. Uh-huh. El producte és el producte i si el consumeixes de temporada, doncs segurament serà més bo que si el tomàquet el menges el mes de febrer, no és el mateix que si te'l menges el mes d'agost.
El problema és que molta gent no sap que quan toca menjar tomàquet, quan toca menjar carxofa i quan...
Vull dir que això també fa que moltes vegades és clar, és que he comprat uns tomàquets ecològics i són àcids, no, clar, és que no és l'època.
Però tampoc jo no equipararia, no? El producte ecològic amb el producte de proximitat, mm-hmm, perquè són coses
diferents.
I és veritat que el producte ecològic, que en els països europeus està també molt de moda, genera uns impactes a molts països que no són sostenibles tampoc. Hi ha termini en el sentit que per obtenir equis productes, equis quantitats, equis tonelades de tomàquets, necessites molta més aigua, molt més terreny que el producte convencional. Per tant, també el producte ecològic ens ho mirem aquí des d'un punt de vista molt romàntic, que per molts països suposa una dificultat molt gran per molts països productors. I després, pel que fa a producte de proximitat, si això ho veig una mica diferent, ho vam entrevistar l'altre dia un responsable d'una empresa de les més grans de pomes de Girona per altres feines. I em deia això, no? Que ells són una mica més cars, que té la sensació que la gent comença a valorar-los perquè tampoc no hi ha la consciència de què suposa, no? Al final, quan tu compres poma de Girona, en aquest cas, en quan compres un altre tipus de pomes. Amb la roba, aquesta batalla ja està completament perduda. Hem destruït tota la indústria tèxtil del país. S'ha destruït tot.
I no queden, cal als anys 50,
sí,
fins i tot el més aviat.
Als anys 80, als 90. Entre les dues marques de moda, que tothom coneix com el supermercat d'abans, com amb Zara, Inditex, amb Mango, han destruït absolutament tot.
Bueno, i Shane, no, ara?
Sí, i la gent... Ja no mirem, en general, on es fa la roba. Pues esperem que amb el menjar no passi el mateix.
Sí, perquè
primer,
al final també
és més estratègic.
I té una incidència a la teva salut. Sí. La roba, evidentment, té una incidència, però sí que el menjar...
Potser també estaria bé
preguntar-nos,
no? Potser estaria bé també preguntar-nos, jo ja entenc que no tothom es pot fer les mateixes qüestions perquè hi ha una qüestió econòmica d'arribar a final de mes i no tothom se li pot demanar els mateixos esforços. Però com amb la roba, quan si et compres una samarreta per 2 euros, crec que si algun cop has anat a la merceria a comprar un botó, no? Saps que allà darrere hi ha gat amagat. Doncs potser també amb el menjar, no? Mirem quant costa el menjar de proximitat, mirem quant ens costa un altre tipus de menjar,
sí,
i pensem què hi ha al darrere.
La poma de Girona aquest em posava tres factors, clar, són diferents. Per una banda, la seguretat alimentària que tenen, uh-huh, els productes d'aquí, perquè han de passar tots uns controls que no passen productes d'altres llocs, que com deia Lourdes, és una mica incongruent que els productors d'aquí se'ls obligui a passar tots uns controls i després, o sigui, si és bo, si és tan important com pels d'aquí ho passin, perquè per nosaltres és
per
les persones és per la salut, doncs els que venen de fora també han de fer... És veritat que tot això és molt complex. Uh-huh. Són relacions geopolítiques que després...
Però sembla una reivindicació molt lògica,
però
no?
Sembla sense saber-ho, sense des de fora, dius, home, sembla molt lògic. Després la qualitat també és diferent, no és el mateix segons quines quantitats de producció que unes altres, i
Els processos de maduració obligatòria.
I després també els drets socials, drets laborals de les persones que hi ha darrere. Són tres factors que fan pujar el preu, és veritat, que segurament amb la roba ara mateix és bastant insostenible, que pot costar una peça de roba confeccionada, fabricada aquí. Bé, jo crec que amb el menjar també hi ha una part que és insostenible, hi ha una part que no és el mateix comprar-te un quilo de vedella ecològica, no sé què, que et pot costar 40 euros al quilo, que un quilo de pomes, que pot haver-hi una diferència de 10 cèntims, que la llet, que no és el mateix pagar 65 cèntims que 75, però bé, són tot decisions al final que és important que la gent conegui.
Crec que la major quantitat de porcs aquí a Catalunya la venem a la Xina, eh? La major quantitat de les productores, els ramaders de porcs es venen a la Xina. Llavors jo sempre he mantingut una idea, sempre l'havia mantingut liberal, de que la globalització és bona, l'intercanvi, cadascú s'especialitzi en allò que té més habilitats i capacitats. Fa uns anys vaig canviar i sí, això, sempre i quan juguem amb les mateixes regles, eh?
Amb aquestes reflexions acomiadem. Ens donaria per una estona més, fetes aquí les reflexions d'aquest estudi del CREAF. Lourdes Bernat, Sílvia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per escoltar-nos.
Molt bon cap de setmana i a veure si portes a beneir el lloro.
Ja l'he portat.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.